l'esport del punt. El Barça i el Benfica disputaran avui el partit d'anada d'un dels quarts de final de la Lliga de Campions de Futbol. Les referències del Barça al camp del Benfica es redueixen a un empat a 0 la temporada 91-92, la mateixa, per cert, que el Barça va guanyar la Lliga de Campions. Aquests dos clubs també es van trobar a la final de l'any 61, que es va disputar a Berna, amb victòria portuguesa. D'això, però, ja fa una mica. Ben segur que avui el duel serà ben diferent. Marxem cap a Lisboa, cap a la capital portuguesa, concretament cap a l'escenari mateix del partit. Estadi de Luz, Jordi Borda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Les portes, almenys algunes d'aquest camp, ja s'han obert per permetre l'entrada dels dirigents dels dos equips que ara mateix dinen plegats.
Sí, es fa el tradicional dinar de directives, es fa les instal·lacions de l'estadi de Luz, la porta encapçada la nombrosa delegació del Barça que s'ha desplaçat a Lisboa i el president del Benfica, Luis Felipe Vieira, acompanyat del director general José Veiga, encapçalen la part portuguesa d'aquest dinar de cortesia. Els dos presidents han coincidit a la recepció que els ha ofert l'ambaixador espanyol a Portugal fa només una estona. En aquest escenari, a la residència oficial de l'ambaixador, Luis Felipe Vieira, el president del Benfica, ha advertit al Barça que no podrà deixar resolta l'eliminatòria al partit d'aquest vespre.
L'única cosa que li puc dir és que nosaltres sabem que tenim opcions de guanyar, que al nostre estadi podem donar la sorpresa, però serà a Barcelona on es decidirà l'eliminatòria, no en aquest partit d'avui.
I una segona advertència al Barça de part del president del Benfica, en la línia del que ha explicat Ronald Koeman els últims dies, des que van superar l'Sporting de Braga a la Lliga Portuguesa. El Benfica, diu Luis Felipe Vieira, a de Luz pot sorprendre a qualsevol equip, fins i tot el millor equip d'Europa.
Tothom és conscient que el Barça té un gran equip, té grans jugadors, tenen a Ronaldinho. No n'hi ha prou amb la il·lusió. Dins del camp hem de demostrar que estem preparats i també convençuts que podem superar l'eliminatòria.
Jordi, el camp ens imaginen que estarà ple de gom a gom, però avui mateix s'han posat finalment algunes entrades, no sé si 900.000 entrades a la venda.
Són, per una banda, les que ha tornat al Barça i no ha estat capaç de vendre entre els seus socis, vindrien a ser unes 700 entrades, i per altra banda, les que han alliberat els socis del Benfica que han decidit no anar a de Luz per veure aquest partit. En total, un miler d'entrades que s'han venut aquest matí, no amb moltes aglomeracions, però sí que s'han venut sense problemes. D'altra banda, cal dir que ara mateix els carrers més cèntrics de Lisboa tenen un clar color blaugrana. Hi ha molts aficionats del Barça, concretament uns 2.000, que ja es fan notar la capital de Portugal.
Jordi Borda, bona tarda.
Adéu-siau, bona tarda.
3:15, això és l'Esport al Punt, i després de passar per la llotja i també per les graderies, dirigim ara la nostra mirada a la gespa d'aquest estadi de Luz. Saludem un altre dels nostres enviats especials. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
Situem les peces, si ens sembla, al damunt del camp i analitzem la possible estratègia dels dos tècnics, que recordem són Ronald Koeman i Frank Rijkaard.
Sí, les sancions i les lesions condicionen aquest quart de final de la Champions. Sobretot el Barça, que té Puyol sancionat, i Márquez, Edmílson, Xavi i Messi lesionats. Rijkaard busca parella per Oleguer al centre de la defensa i probablement es decidirà pel jove Rodri, amb Belletti i Gio als laterals i Valdés a la porteria. Mota al mig centre i el dubte entre Van Bommel i Iniesta, amb més opcions per l'holandès com a acompanyant de Deco. El brasiler nacionalitzat portuguès coneix el Benfica i de Luz com a temps rival, vestint la samarreta del Porto, i sap perfectament quina pressió ambiental hi haurà.
Yo creo que la afición de Benfica está esperando por ese partido ya desde que salió en el sorteo. Va a ayudar el equipo, creo que va a crear una presión, pero yo creo que los jugadores de Barça ya están un poco acostumbrados con ambientes como este, ¿no? Y no podemos, yo creo que la afición, primeros 10-15 minutos, puede ser una presión, pero tenemos que controlar el partido ahí y después creo que ya la afición no va a influenciar en el partido.
Larsson o Juli, amb el suec com a favorit. Amb Beto i Ronaldinho formaran la tripleta atacant. Koeman, en canvi, té menys dubtes, tot i que l'ascensió del seu davanter titular, Nuno Gomes, l'obligarà segurament a apostar per l'exblaugrana Giovanni al davant. L'altre exblaugrana, Simao, i el francès Robert, ocuparan les bandes, i el dubte per Koeman és si farà jugar a un tercer migcampista com a mitja punta o un home més ofensiu. D'això dependrà el perfil del Benfica avui i les seves intencions en aquest partit d'anada. Recordem que Koeman va dir ahir que el resultat que voldria és un 1-0, el mateix resultat que contra el Liverpool a l'anada dels vuitens de final li va servir després per superar la ronda.
Per ser una curiositat, s'ha dit a les últimes hores i hem pogut sentir el seu ensinistrador que l'àliga aquesta que vol abans del partit és un dels protagonistes. El veu el partit o no l'àliga, Ricard?
Bona pregunta. No sé si em sembla que té els ulls tapats durant el partit, tot i que el seu ensinistrador diu que l'àliga es pensa que és una persona. I aleshores no sé si el partit d'avui el voldrà veure.
Potser sortirem de dubtes a partir de 8:45. Ricard, bona tarda.
Fins ara.
Un dels protagonistes d'aquest anàlisi que ens acaba de fer el Ricard Torquemada, Simão Sabrosa, aquell jugador que fa uns anys va estar al Barça i que tothom donava per fet que seria el substitut de Luis Figo. Tornem a la capital portuguesa, comunicació amb un altre, en aquest cas, de les nostres enviades especials. Catalunya Ràdio, Ruth Vilà, bona tarda.
Hola.
Simão no va acabar de triomfar al Barça, però ara sembla que és un dels jugadors claus del Benfica.
Doncs sí, així és. Com deies, va arribar al Barça amb l'etiqueta del nou Figo, però és que només tenia 20 anys. Als 19, però, ja havia debutat amb la selecció absoluta del seu país, substituint un altre dels grans jugadors de la generació de Figo, Rui Costa. Aquell dia, com dèiem, 19 anys, Simão va tenir un debut triomfant. Va debutar amb la selecció de Portugal i, a més, va fer un gol contra Israel. El Barça va pagar gairebé 14 milions d'euros per Simão a l'Sporting. Dos anys després el venia al Benfica per només 12. Eren els últims anys de Núñez a la presidència. El portuguès no va triomfar al Barça i sí ho ha fet el seu actual equip. Han passat 5 anys des que Simão va marxar del Barça i ara ja és el capità del Benfica. És el jugador més important, el líder del Koeman, molt més madur físicament i futbolísticament que quan era al Barça. Els companys el busquen sempre en atac. L'1 contra 1 continua sent el seu fort gràcies a la seva gran velocitat. Ha arribat fins i tot a proclamar-se màxim golejador de la Lliga Portuguesa ja fa un parell de temporades. A la Champions d'enguany ha fet el millor gol dels vuitens de final segons una enquesta popular de la UEFA. Va ser contra el Liverpool a Anfield el 0-1 del Benfica. Ara Simão espera superar el seu exequip, tot i que tothom doni per favorit al Barça. Simão creu que els respecten.
Esto ya no es problema nuestro, no es problema del Barça. Pero lo que hemos visto en la prensa y todo lo que los jugadores han hablado, yo creo que tiene respeto, ¿no? Y creo que es lo más importante. Hemos jugado contra Liverpool y Manchester, que eran favoritos también, y nosotros hemos ganado, ¿no? Pero todavía tenemos los pies asientos en el suelo porque es un partido muy complicado, pero todavía tenemos posibilidades porque no hemos jugado, ¿no? Y son dos partidos.
Ara que queden 4 dies pel partit contra el Madrid, segur que molts aficionats del Barça els ve a la memòria aquell gol que Simão, de manera oportunista, això sí, va fer a l'equip blanc al Camp Nou quan era blaugrana. És de les poques bones coses que es recorden de Simão.
Ens dius que està més madur, amb més experiència, que és el capità. Ha crescut també, perquè el recordem molt baixet, eh?
No, jo crec que de talla no,
segueix
però
igual.
Sí que s'ha fet més fort. És a dir, que no és més alt, però sí que és més fort.
Ruth, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
10 minuts i seran les 3. Avui, a banda d'aquest Benfica-Barça, també es juga un altre partit d'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions. Carles Vilà, bona tarda.
Bona tarda.
Un partit força atractiu entre l'Arsenal, el botxí del Madrid, i la Juventus. Un partit també molt especial per al francès Patrick Vieira, ex de l'Arsenal i ara a la Juve.
El jugador francès va ser el més buscat a l'arribada ahir de la Juventus a Londres. L'equip italià no podrà disposar en el partit d'avui de Nedved ni tampoc de Del Piero. Per tant, és gairebé segur que Capello tornarà a apostar per un joc de contenció. Sentim el brasiler de la Juve, Emerson.
No podem estar parlant sempre del cansament dels jugadors. Un equip que vol guanyar la Champions ha de superar totes les dificultats.
Pel que fa a l'Arsenal, i després d'eliminar el Madrid, afronten amb més optimisme l'enfrontament contra la Juventus. Wenger també tindrà la baixa de Campbell i el dubte de Reis.
A tot això hem de dir que falten 4 dies, ho recordava la Ruth des de Portugal, per a la pròxima jornada de Lliga amb un Barça-Madrid, i hores d'ara es manté la vaga d'àrbitres. De tota manera, hi ha un indici d'optimisme, ja que avui la Lliga de futbol professional ha demanat als col·legiats el número del seu compte bancari. L'enfrontament entre la Lliga i la Federació ha obligat un cop més a la intervenció del Consell Superior d'Esports. Catalunya Ràdio Madrid, Toni Regal, bona tarda.
Bona tarda. El secretari d'Estat per a l'Esport, Jaime Lisabetsky, ha contactat separadament amb la Federació Espanyola de Futbol i la Lliga Professional i ha instat l'organisme federatiu i la patronal de clubs a arribar a un acord que permeti la desconvocatòria de la vaga d'àrbitres.
He instado a las dos partes que se llegue a un acuerdo para no perjudicar ni a los clubes, no perjudicar de ninguna manera a los aficionados y no perjudicar tampoco a la propia selección española. Y yo espero que entre todos pues se consiga, lleguemos a ese acuerdo, porque yo creo que están todos los ingredientes. Si tú tienes huevos y patatas, podrás hacer tortilla de patatas. Pues tenemos los ingredientes para la tortilla de patatas. Vamos a hacerla ya y que no se nos pase.
Lisabetsky ha dit que la reclamació dels àrbitres és legítima, ha recordat que la Lliga Professional ha fet un pas endavant i ha deixat entreveure que la desconvocatòria de la vaga està en mans de la Federació Espanyola de Futbol.
Nadie entendería que si la petición de los árbitros es razonable, porque es razonable, el que trabaja hay que pagarle, y hay una parte que digamos es la Liga de Fútbol Profesional que dice que ese dinero está a disposición, nadie entendería que no se jugara esa jornada. Otro hecho distinto es que se arbitre el mejor sistema posible para que perciban sus emolumentos. En este sentido yo tengo esperanza de que se celebre la jornada, lógicamente.
La Lliga Professional ha enviat un correu personalitzat als àrbitres perquè li facilitin el número del seu compte bancari. Els àrbitres, però, han refusat aquesta petició de la Lliga Professional i han reiterat que volen cobrar a través de la Federació Espanyola i del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Toni Rigal, Catalunya Ràdio, Madrid.
Futbol a Catalunya Ràdio. Avui dimarts, el camí del Barça cap a París passa per Lisboa. A partir de les 8, connectarem amb l'estadi de Luz per oferir-vos la transmissió del partit Benfica-Barça, amb la narració de Joaquim Maria Puyal, els comentaris de Ricard Torquemada i les entrevistes de Ruth Vilà, amb Josep Maria Batllori al centre de dades, Coia Ballester al servei d'atenció a l'Orient i Carles Domènech a la sala d'imatges.
Futbol a Catalunya Ràdio és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
Ep, Marcelí, que vindràs a veure el Barça-Madrid?
Impossible, tinc entrades VIP per anar al Camp Nou.
Caram, el Marcelinho. Doncs ja vindràs després a fer un cafè.
I tant, però quan torni de Basilea.
A Basilea? Tu no te'n vas d'aquí sense explicar-me què passa.
No, ara no puc, que tinc una visita guiada al Camp Nou. I amb una mica de sort encara me n'aniré al Japó i tot.
Ara Visa Barça t'ofereix les millors experiències blaugrana perquè puguis viure el Barça com cap culer no ho ha fet. Si encara no tens la targeta Visa Barça, demana-la a la Caixa o connecta't a busquemtitulars.com. I recorda que busquem titulars per jugar al Camp Nou.
11 de setembre del 1714.
14 d'abril del 1931.
20 de novembre del 1975.
Cal conèixer la nostra història per viure avui la nostra cultura. Per avançar, l'Avenç, la revista d'història i cultura de Catalunya.
Del 3 al 9 d'abril, Tarragona celebra el 13è Festival Internacional de Dixieland. 93 activitats, 173 músics i 25 grups ompliran Tarragona amb els ritmes més frescos de Nova Orleans. Gaudeix-los amb nosaltres, amb el suport de Catalunya Ràdio.
Ara a l'Esport al Punt volem celebrar un doble aniversari que aquests dies té com a protagonista un jugador del Barça de bàsquet. Rodrigo de la Fuente acaba de disputar el partit número 300 a la Lliga ACB només 3 dies després de convertir-se en centenari a l'Eurolliga. Rodrigo de la Fuente no ha estat mai la gran figura de l'equip, però s'ha sabut mantenir durant molts anys en un conjunt en transformació constant, fins al punt que ara mateix n'és el capità.
Rodrigo de la Fuente és tot el contrari del considerat jugador estrella. Mai sortirà en una estadística com a màxim anotador. De fet, el seu rècord són 20 punts. És difícil veure que faci una jugada espectacular, però, en canvi, és un dels jugadors que tenen més bona puntuació general al final dels partits. Rodrigo va arribar al Barça de la Lliga Universitària Americana l'any 97 i no va tenir un bon debut.
El primer partit va ser a Ljubljana. I la veritat em recordo que va ser un partit que vam perdre de 30 punts, més o menys. I, bueno, va ser un partit molt dur, des del principi vam començar molt malament i, bueno, no tinc molt record d'aquest partit.
Bon defensió, home d'equip i amb carisma fora de la pista, la seva millor actuació al Barça va ser l'any que va arribar la primera Copa d'Europa de l'equip blaugrana.
Me'n recordo partit d'Atenes amb l'Olympiacos, que tenien que guanyar en una pista molt difícil, un partit clau per arribar a l'Eurolliga, no? A la Final Four de Barcelona. era un partit que tenia molta pressió i, bueno, em recordo que era, va ser un partit també molt especial.
Hem volgut saber també el seu pitjor moment, el pitjor partit que ha jugat.
Bueno, jo crec que molts, no? Moltíssims. No ho sé, probablement també quan, per exemple, l'any passat, no?, quan vam a quedar eliminats de la Lliga CB, no?, estava una mica decepcionat, no?, perquè jo crec que teníem un equip, no sé, per fer molt més coses, no?
Pel Barça han passat molts jugadors. Rodrigo recorda les bromes que s'han fet al vestidor i el jugador que més l'ha fet riure.
Jo crec que probablement el Quic Andreu. Jo tinc un molt bon record del Quic, que era un... era... gràcies, no? Cada dia era... feia riure a tots moltíssim.
Rodrigo té també un moment emotiu. Abans de la Copa d'Europa guanyada pel Barça, té també un record de la tornada d'un amic al Palau.
Aquest any, quan el Roberto va jugar a casa amb el Girona, bueno, va ser un partit, no sé, especialment perquè jo tinc molt bona relació amb en Roberto, diferent, no? I, bueno, i també probablement el... quan vam finalment a guanyar l'Eurolliga de... finalment, no?, aquí a casa, a Barcelona, pues jo crec que aquest va ser un partit diferent i bueno, tinc un record molt especial, no?
Rodrigo de la Fuente ha guanyat amb el Barça 4 lligues ACB, 2 Copes del Rei, una Lliga Europea i una Copa Corach.
Més coses! Barcelona veurà a partir de divendres i fins dimarts de la setmana que ve nombrosos medallistes mundials i olímpics que participaran en la Setmana Olímpica de Vela. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Més de 200 regatistes competiran en aquesta regata que d'entrada presenta una novetat pel que fa al punt de sortida.
Doncs aquest any el port de sortida serà el Fòrum, a diferència d'altres anys que era el port olímpic. Tot i que l'any passat ja es va provar aquest canvi, i el cert és que aquesta dotzena Setmana Olímpica de Vela, que comença divendres, serveix com a consolidació d'aquest nou port de sortida. El canvi ens explica el president del Comitè de Competició de la Federació Catalana de Vela, Xavier Rivera.
Enguany, una de les coses positives que tenim és el fet de poder recollir també l'esforç que vam fer l'any passat d'adequar ja les instal·lacions del fòrum. Ara tenim un espai que precisament el que permet és unes expectatives d'anar ampliant aquesta regata i que ja no limiten el creixement d'aquesta regata que teníem ara fins ara al Port Olímpic.
Un minut i seran les 3 de la tarda, encara ens hem de fer ressò d'un partit que es disputa avui a l'Hockey Lliga, un partit entre el grup Lloret i el Barça.
Avançat de la 28a jornada de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, aquest vespre a partir de 2:15 es disputarà el partit grup Lloret-Barça-Sol-Lidiscau. L'entrenador de l'equip lloretenc, Ricard Hernáez, el preveu d'aquesta manera.
Ens visita el Barça, un equip amb el qual normalment no comptes puntuar, no? Però a veure, estem a dues jornades, estem en una situació difícil i el que ha de valer és que nosaltres hem de demostrar que ens volem quedar a l'Hockey Lliga i sortir amb una actitud, no?, que el Barça se n'adongui que ens hi juguem molt i que estem disposats a qualsevol cosa per obtenir un resultat positiu, no?
Acabarem dient que David Ferrer ha aconseguit classificar-se pels vuitens de final del torneig de Miami de tennis. Ha eliminat el francès Sebastián Grosjean per 4-6, 7-5 i 6-4. Ara disputarà aquests vuitens de final contra el belga Olivier Rochy. Amb aquesta notícia arribem al final. Adéu-siau.